Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha rebut aquesta tarda a la Moncloa el líder de Podem, Pablo Iglesias, en el marc de la ronda de contactes encetada ahir pel candidat socialista i guanyador de les eleccions del dia 28 de cara a la investidura i a la formació del nou govern. Aquesta trobada bilateral de líders és la tercera després de la d'ahir amb Pablo Casado i la d'aquest matí amb Albert Rivera. Recordem que Unides Podem va quedar en quarta posició amb 42 diputats, 29 menys que els que tenia l'anterior legislatura. La mateixa nit electoral, Iglesias ja feia una crida a Sánchez per constituir un govern de coalició d'esquerres, tot i que fonts socialistes asseguren que la prioritat serà un govern en solitari amb pactes puntuals. Recordem que aquest matí Rivera ha ofert als diputats i senadors de Ciutadans per aplicar, segons ha dit el líder de Ciutadans, l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Ha estat durant la reunió de Rivera i Sánchez a la Moncloa. El líder del Partit Taronja ha reiterat també la seva voluntat de fer una oposició ferma i alhora, segons ha dit també, amb gran sentit d'estat. Un nen de 3 anys ha estat ingressat per les mossegades d'un gos pastor alemany a l'Escala, a l'Alt Empordà. L'animal que va atacar el nen és d'un veí a qui havien anat a visitar i té els papers en regla. És d'una raça potencialment no perillosa. També hem de destacar avui que 2 detinguts és el balanç d'una investigació que s'ha fet pública avui sobre la desaparició de Janet Jumillas, una dona de 39 anys, el 13 de març a Cornellà. La policia va trobar dies després de la seva desaparició el seu cotxe ben aparcat i sense signes de violència, a prop de la delegació d'Hisenda, on havia anat a fer-hi unes gestions. Jumilla té 2 fills petits i és veïna de Viladecans. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha demanat que es retirin 12 vídeos de YouTube on es justifica el cibercontrol de la parella. En les imatges es presenten tutorials que expliquen com espiar els continguts del mòbil de la víctima. El president del CAC, Roger Lopacher, ha dit que aquests vídeos, que sumen un total de gairebé 23 milions de visualitzacions, són molt preocupants. I l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, presideix a aquesta hora al Palau Episcopal una conferència de premsa on informarà sobre la decisió del síndic de Greuges, Rafael Ribó, de crear una comissió sobre la pederàstia. Oferirà la resposta de l'Església a aquesta iniciativa del defensor del poble de Catalunya, del síndic de Greuges. I un últim apunt, ha mort als 90 anys aquesta matinada Jean Vanier, el filòsof catòlic canadenc que, entre altres obres, va fundar les comunitats de l'Arca i també de Fe i Llum, en què conviuen i creixen junts persones discapacitades amb persones que no tenen limitacions. En 38 països ha format més de 150 comunitats i ha estat reconegut i premiat des de molts àmbits. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador, avui parlarem de l'assetjament escolar a partir de les dades conegudes aquests dies i la realitat que tenim, sobretot, a Catalunya. Abans, el pensament del dia, avui amb el coach Jordi Casado.
Diu la gent que tens moltes cares. A uns els impressiones molt, a d'altres no et volen ni sentir. Molta gent et reclama, sobretot quan el soroll els hi molesta. No ens deixis, perquè et necessitem. Estimat silenci, ens has d'ensenyar molt, perquè el silenci ajuda a reflexionar, a aturar-se, a generar pau i calma, i a escoltar, sobretot escoltar i respectar. Si practiquem el silenci amb assiduïtat, podem connectar molt millor amb nosaltres, amb els altres i amb el món. No li tinguis por. Només et demana que deixis de sentir el so, el soroll de l'exterior, per apropar-te a tu. Fomenta estones de silenci interior. Pots fer-ho al carrer, a casa, menjant, observant quelcom. Al principi et pot costar, però com tot bon hàbit, en una setmana sabràs escoltar el silenci i apreciar-ho. Abraça el teu silenci i escoltaràs molt millor.
Ràdio Estel.
Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes arriba al Liceu per primera vegada la versió original francesa dels Pescadors de Perles, una autèntica joia del compositor Bizet. La Llotja del Liceu, aquest divendres a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7:30 de les 6, salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar del bullying, un drama de proporcions sovint minimitzades, oblidades o fins i tot desconegudes, com demostren algunes dades conegudes aquests dies, coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, que tenia lloc concretament dijous passat. Aquestes xifres parlen de la dimensió del problema sobre el qual els experts admeten que és més difícil d'erradicar quan es fa present per les xarxes i internet, és a dir, des de la virtualitat, però també des d'una pressió molt més forta. El telèfon del govern espanyol dedicat a aquest problema va detectar en un any més de 5.500 casos de menors que l'han patit. A més, més de 7 de cada 10 casos que arriben per aquesta via ja fa mesos o anys que duren. El 80% de les trucades, a més, són de pares i només un 4 de les denúncies les fan els mateixos menors. Moltes de les víctimes pateixen l'assetjament a través de la xarxa, com dèiem. UNICEF denuncia que a cada aula amb alumnes que tenen entre 12 i 16 anys n'hi ha almenys 2 que pateixen o han patit el bullying. Segons l'agència de l'ONU, a més, el 6,9% d'aquests joves afirmen haver estat víctimes de ciberassetjament els últims mesos i el 3,3% admeten haver participat com a ciberagressors. A Catalunya, segons l'últim estudi de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el 9% dels alumnes de la secundària obligatòria, l'ESO, pateixen assetjament des de mitjans digitals i, a més, el 3% són abusadors habituals. Hi ha una clara relació, d'altra banda, entre les hores que passen connectats i la possibilitat que siguin assetjadors. Ens preguntem fins a quin punt aquest problema s'està afrontant prou o no i si hi ha manera d'intentar erradicar-lo en un futur ben proper. En parlem avui amb el pedagog Carles Armengol, també president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda.
Gràcies per haver vingut. També ens acompanya Lourdes Montfort, que és professora de l'Escola Pública, professora de religió principalment. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Bé, vostès han vist directament en la seva feina, més o menys relacionada amb l'educació, casos que exemplifiquen una mica el que estem comentant?
Sí, jo el que potser desconec més, perquè ja m'ho he mirat de més llunyania, és tot el camp aquest del ciberassetjament, no? Però l'assetjament entre iguals o l'assetjament escolar, i a vegades no necessàriament escolar, pot ser en colles del barri, això, aviam, és un fenomen... és un fenomen antic, jo diria que tan antic com la infància, eh? És a dir, això no, amb això no vull minimitzar en absolut les dades, que sempre cal agafar doncs, amb un cert respecte, també perquè etiquetem fenòmens que són bastant complexos, no? I llavors els reduïm una mica massa. Ara, que és una realitat que existeix, que ha existit sempre... i que pel fet d'existir sempre no vol dir que la tinguem que mantenir, al contrari, si precisament pretenem anar avançant com a societat en la convivència amb molts valors, doncs hauríem de superar aquesta realitat.
Sí, Lourdes Montfort.
Sí, jo el que veig és que tota persona, jo estic a primària, infantil i a primària, i el que volem ser és creatius, o sigui, els infants ja, bueno, la persona, volem ser creatius i sentir que tenim poder. Llavors, si eduquéssim més que la persona se sentís a gust amb el que està fent i sentís que té poder, doncs potser no buscaria, això ho veig jo amb els infants, no buscaria tenir poder sobre l'altre. És a dir, és fàcil insultar, és fàcil ficar-se amb l'altre, xafar-lo, i llavors, clar, això dona adrenalina als infants perquè senten poder.
És com un gest de reafirmar el jo aquest que va apareixent en la infantesa, no? Des dels 2 o 3 anys, però
sí,
que després es va fent més fort.
Tu vols sentir que ets poderós, no? Que saps que pots fer les coses, que les crees, i llavors jo crec que si s'eduqués molt en que els infants ja des de petits se sentissin a gust i se'ls valorés tot el que fan i se'ls hi donés més una educació basada més en la creació de coses, ja no estarien tan preocupats. Perquè les relacions humanes, ja ho veus amb els infants, els hi preocupa molt. És a dir, el que els interessa ja és que l'altre sigui a mi, que no sigui a mi, que no sé què, que no sé quantos. Llavors, si junts ja fan alguna cosa, ja no es fiquen un amb els altres.
Hem connectat avui també amb dues expertes en el tema de l'assetjament escolar, que són Laura Prunés, d'una banda, ella és educadora emocional i forma part de la plataforma Prevenció, Detecció i Actuació del Bullying, PDA Bullying. Senyora Laura Prunés, bona tarda.
Hola, bona tarda. Júlia Prunés.
Júlia Prunés, perdoni, que hem dit malament el nom.
No, cap problema.
Doncs Júlia Prunés ens acompanya avui en el nostre programa per parlar d'aquest problema. I també tenim uns minuts Maria Elena Tolosa, psicopedagoga, actriu i cantant. També, bona tarda.
Bona tarda.
Em diuen aquí, Carles Armengol, per exemple, que la coneix. Ja es dedica al tema educatiu i a l'assetjament des de fa temps?
Sí. Ja fa temps que dedico aquest tema i també faig força formació per docents i també per família i infants i adolescents.
Sí, si pot ser breument. Per exemple, Júlia Prunés, senyora Prunés, quin diagnòstic faria vostè en aquests moments del problema de l'assetjament escolar i de quina manera se'l pot erradicar?
Home, d'entrada... Era la violència, l'assetjament entre iguals a l'escola i a secundària és una cosa que sempre hi ha sigut. El fet de que ja puguem posar-li un nom i el puguem fer visible és una bona notícia, no? Perquè vol dir que podem fer-hi alguna cosa per prevenir-lo i per aturar-lo. I després, el meu criteri és que és la punta de l'iceberg, no? Vivim en una societat en la que es normalitza la violència, en la que la competitivitat a vegades passa per sobre de qui sigui, només cal veure doncs, segons quins programes de televisió i quines problemàtiques tenim els adults, no? Els infants són un reflex de la societat com la tenim muntada els adults. Llavors, doncs, en els infants té nom de bullying, no?
Mm-hmm.
I, per tant, jo crec que ens ha de fer reflexionar una mica no només a l'àmbit educatiu, sinó en general, no? És una punta d'iceberg que ens visibilitza que tenim un problema a nivell de societat amb la violència i el tracte entre nosaltres.
Uh-huh. Senyora Maria Elena Tolosa, no sé si està en la mateixa línia o vol introduir altres aspectes sobre el moment actual del bullying.
No, completament d'acord amb el que deia la companya, perquè moltes vegades amb el tema del bullying es fa com un reduccionisme, que dic jo, i s'enfoca molt només a dintre de l'escola, no? I estic molt d'acord amb ella en que, de fet, la prevenció de l'assetjament com a tal, i penso que demana un canvi social, no? Perquè nosaltres, en el fons, quan es parla d'assetjament, té a veure amb falta de respecte, amb intolerància, amb no acceptar la diversitat, sobretot, i amb la legalització, una mica amb la institucionalització de la violència. I, per tant, tot i que moltes vegades a l'escola sempre són petits laboratoris, en el fons, quan un surt i obre la porta de l'escola i encén la televisió o senzillament observa com està el nostre país i el nostre entorn, realment són vas com en línies contràries, no? Per tant, em sembla molt bé no reduir el problema de l'assetjament només a l'escola.
Uh-huh.
Jo també hi poso bastanta força amb el tema de la família.
Uh-huh.
I sobretot amb el tema de germans, també, perquè penso que també dintre de la família toleren, diguem-ne, moltes microviolències, especialment també entre relacions entre germans. Aleshores, entrenar en els nostres fills amb una bona relació entre germans i amb una bona gestió del conflicte i amb un bon respecte, penso que també és una gran fórmula per assegurar que després, portes enfora, tens com més números d'actuar d'aquesta manera.
Importants pinzellades de la problemàtica que avui compartim. Senyor Armengol, senyora Montfort, vaja, sobre alguns dels aspectes que estem comentant, per exemple, la solidesa de la família, que no només es dona a l'escola, que ha passat sempre, però que ara tenim mecanismes també potser més eficaços per combatre el problema.
Sí, i quan jo també apuntava que ha passat sempre, segurament ara en som més conscients i això val la pena aprofitar-ho. Perquè, d'alguna manera, a vegades a mi em sorprèn que sorprengui, no? Que passin aquestes coses. I potser és perquè havíem projectat una imatge sobre la infància una mica idíl·lica. El tema de si són o no responsables és, evidentment, és un tema evolutiu i amb l'edat van adquirint aquesta responsabilitat. Ara, que els nanos siguin pacífics per naturalesa i bondadosos, bueno, això és un tema que no està gens clar. És a dir, perquè, evidentment, hi ha pulsions d'agressivitat, que la societat ha anat creant una imatge de la infància, doncs, que ha volgut eliminar tot això. Jo recordo que hi ha algun text de la literatura que avui dia ja no té massa ressò, però que incidia en aquesta qüestió, no? El llibre famós, que també se'n va fer una pel·lícula fa molts anys, La guerra dels botons, però encara n'hi havia un altre més cru, que era, si no recordo malament, L'illa de les mosques, El senyor de les mosques. Uh-huh. Aviam, El senyor de les mosques. On reflexaven una imatge de la infància, no necessàriament controlada pels adults, sinó una mica espontània o una mica alliberada o deixada de la mà dels adults, on es reproduïa una certa violència, en alguns casos, bueno, una forta violència, no? Per tant, jo crec que aquí part de la sorpresa és per aquesta imatge que hem volgut projectar i que ens ha creat un núvol entorn de la infància, no? Mm. I a vegades potser també aquesta sobreprotecció els ha deixat sense instruments, ja no dic per afrontar violentament les coses, sinó per gestionar aquests conflictes tal com se'ns deia.
Mm-hmm. Completament d'acord.
Hi ha unanimitat.
Perquè, sí, justament anava a dir que, per exemple, nosaltres ara amb els infants, no?, es treballen les emocions, no?, i la teoria, doncs, l'anem entenent com a mestres i tal. Però la societat arrossega molt, i encara que, per exemple, teòricament sabem que la ràbia doncs és bona, perquè totes les emocions són bones, ens estan dient alguna cosa, la ràbia et diu quin límit, no? O sigui, què és el que realment t'agrada de la teva vida, de lo que ha passat. No la deixem viure. No la deixem viure perquè, com no l'ensenyem a gestionar, aquesta ràbia provoca violència. I com la violència no la volem, doncs el que el nen petit, o no tan petit, de 10 anys, de 12, no? Té ràbia, de seguida li diem no has de sentir ràbia, no? Això m'ha fet pensar també el que ha dit ara dels germans, de la gelosia. És a dir, un germà té gelosia i sent una ràbia i se li diu no has de tenir gelosia. Què vol dir, no has de tenir? Però si jo la tinc...
És
no?
un instint humà, és una...
Clar, el que m'has d'ajudar és acompanyar aquesta gelosia, com l'encamino, com la gestiono, com la treballo, perquè, si no, la violència potser la talles en aquell moment exteriorment, però queda interiorment. I d'alguna manera ha de sortir.
Pot rebrotar.
Per tant, educació...
Sí, l'educació és molt integral i molt complicada. Sí. Precisament, senyora Júlia Prunés, vostè que es dedica a l'educació emocional, li faria la pregunta del milió. Com s'eduquen les emocions?
A veure, eduquem a les persones, no?, a gestionar les emocions principalment. I sí que en el... Abans m'has presentat com en el PDA Bullying, que és un programa que posa èmfasis en la prevenció, en la detecció i en l'actuació, no? Llavors, l'educació emocional formaria part de la prevenció, en una pota, diguéssim, que en diem prevenció. Tot el que prové a la persona de recursos, de mecanismes per gestionar les seves pròpies emocions i per entrar en contacte amb les dels altres, o sigui, per comprendre les dels altres, per connectar-hi des de l'empatia. Jo quan faig tallers amb nens i nenes, bueno, jo treballo amb nens i nenes, faig formació per mestres, i també per pares i mares, no? Faig xerrada, treballo amb les tres potes. Sempre que parlem d'empatia, jo sempre, bueno, em dic que és la vacuna, no?, pel bullying, perquè algú que pot connectar amb l'emoció de l'altre i actuar perquè se senti millor, doncs no l'agredirà, o si veu que algú l'agredeix, farà alguna cosa per impedir-ho. Llavors, per mi, tot el que és la prevenció, que és l'educació emocional, bueno, comença per la consciència, no? Adonar-me de les emocions, molt d'acord amb la companya, no? De validar-les, o sigui, la gelosia és normal, la gelosia és normal que jo la senti, el que importa és què em faig jo d'aquesta gelosia i com la gestiono per no fer mal a un altre, no?
Sens dubte que l'empatia ajuda a portar-la millor, aquesta gelosia. Vaja, com vostè
per exemple,
dit. Per exemple.
I sobretot ajudar a l'altre a gestionar-la també, no? Podem acompanyar els uns als altres. I dintre de la prevenció nosaltres també hi posem la sensibilització. Poder explicar als nens i les nenes, no?, i als nois i les noies, què és el bullying, què és la violència, el maltractament, com prevenir-lo, tot el que té a veure amb la presa de consciència i poder visibilitzar què és la violència. A vegades no ens n'adonem. Jo sempre els hi poso un exemple de dir que la violència se'ns fa invisible als ulls perquè l'hem normalitzat. Llavors, és fàcil, per exemple, hi ha una sèrie de dibuixos animats on hi ha una situació de bullying i als nens els hi costa endevinar-la. No? I és el Diamond. En el Doraemon hi ha tot el que jo els he explicat abans de què era el bullying, com funcionava, ho veuen retratat en aquella sèrie. I fins aquell moment no se n'han adonat.
Clar,
no podem veure que en una sèrie de dibuixos animats hi ha una situació de bullying, de manual, com ho hem de veure al nostre voltant, perquè és que no ens n'adonem, a no ser que estiguem sensibilitzats en el tema i algú ens hagi explicat què és i com funciona. No? I en això estem, sensibilització i prevenció, prevenció.
I tant, prevenció, sensibilització i també detecció, perquè segurament les situacions de bullying en què tots podem pensar, no? Un grup de nens i nenes tots contra un, per marginar-lo, per humiliar-lo fins i tot a vegades, aquesta imatge clàssica potser es veu més clara, però hi ha altres situacions. I segurament també podríem dir, no sé si Maria Elena Tolosa ho pot respondre, que no tot és bullying, no? De vegades hem de comprovar-ho abans.
Sí, de fet... Jo crec que, lligant una mica amb tot el que deien els companys, a vegades un només es centra en el bullying, que de fet el concepte bullying és un concepte força definit, és a dir, que és una situació en què s'han de complir una sèrie de paràmetres. Però com jo comento moltes vegades, hi ha moltes situacions que sobre paper no són assetjament escolar, però això no vol dir que no les haguem d'intervenir. I de fet, a vegades passa que nosaltres no intervenim en situacions, sobretot amb infants més petits, perquè considerem que són coses de nens. Uh-huh. I aquesta és una lluita important, adonar-nos de que aquell insult que pot ser d'un ET P4, que li diu a un altre tonto o burro o nen petit, doncs a tercer de primària agafarà una altra dimensió i potser a tercer d'ESO una altra. Però la falta de respecte i la falta d'empatia i és la mateixa. Per tant, ens passa que moltes vegades amb P3, P4, P5, primer, segon de primària, consentim moltes situacions i moltes microviolències entre els infants que potser ja no les hauríem de consentir. Mm-hmm. Perquè, de fet, és com si de cop i volta arriba una edat que dius no, això ja no val. No, és que això no val mai.
Doncs la gran qüestió és l'habilitat de fer-ho el millor possible, no? Com fer-ho és el que sempre comporta un gran repte per a professors i professores, per a pares i mares, fins i tot per a companys més grans o germans de les potencials víctimes. Disculpin que el temps és limitat, però agraïm molt la presència uns minuts avui en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel, de la psicopedagoga, actriu i cantant Maria Elena Tolosa, ara la sentíem, i també de l'educadora i membre de la plataforma PDA Bullying, Júlia Prunés. A totes dues, moltes gràcies i esperem poder comptar amb vostès una propera ocasió, si pot ser aquí a l'estudi, i continuar parlant d'aquest problema que ens preocupa.
Doncs moltes gràcies.
Igualment, a totes dues. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
3 minuts i seran 6:45. Seguim amb el pedagog Carles Armengol i amb la professora de religió Lourdes Montfort. Bé, els faig la mateixa, o els plantejo la mateixa qüestió. Tot és bullying. On és el límit de l'assetjament? Que de vegades penses, va, no hem de donar importància, una picabaralla, un insult, un...
Jo crec que sempre s'ha de donar importància, sempre. Estic d'acord amb el que s'ha dit. I jo volia dir que a vegades... És que els mestres o les mestres i les mestres necessitem també molta formació en això, vale? Perquè, clar, l'instint aquest maternal de protecció ens fa acompanyar a la víctima, no? És lògic, com instintiu. Però ja ens ho va, jo vaig fer una formació amb l'associació NACE, uh-huh, i la vaig trobar boníssima, perquè realment la feina s'ha de fer amb el grup i amb l'acosador, no? És a dir, la persona que està fent això és que li passa alguna cosa, no? I llavors el sistema educatiu fins ara és castigar. És a dir, castigues, i clar, allò no arregla. És a dir, a lo millor la víctima se sent protegida, molt bé, i a l'altre se li està dient que alto, que allò no es pot fer, però no s'està educant, perquè... No, o sigui, jo crec que ve d'arrel tot el canvi pedagògic sobre el que és un càstig, que no haurien d'existir els càstigs. Ha de ser una, realment, consciència, com acaben de dir, del que està passant, del que ha fet, i que aquella persona que està fent bullying, i aquell grup que està fent bullying, se sentin realitzats d'una altra manera. Perquè si ho fan és perquè els hi dona adrenalina, allò. Allò els hi dona satisfacció personal. És el que deia al principi, els hi dona un poder. I llavors, si aconseguim que el poder sigui d'una altra manera, de manera artística, de manera intel·lectual...
Amb alternatives positives.
Claro, és que ho veig claríssim, vull dir que tot està superlligat. No?
El que passa és que tot això és fantàstic si es pot aconseguir per aquesta via, però el càstig també és un instrument, potser l'últim recurs.
A veure, última, o sigui, ja es veu en el sistema educatiu, quan es detecta un bullying o es detecta un possible bullying, la majoria de centres escolars es castiga aquell nano, aquell grup, es queden sense excursió, sense viatge a fi de curs, coses d'aquest tipus, i allò queda de cara a la imatge a les famílies de que ja s'ha pres mesures respecte a això. Però jo,
però no
sincerament,
són les mesures eficaces,
em pregunto si això...
Acaba amb el problema.
Sí. No, jo afegiria que jo crec que tens raó, però afegiria que no és gens fàcil. per alguna cosa que ja s'ha dit, però s'ha dit de molt de passada, del context i molt específicament també del rol que tenen els pares en aquestes situacions. I com, per exemple, si els pares de l'assetjador, en aquest cas, per exemple, hi col·laboren o no hi col·laboren, si neguen el problema, que és molt freqüent que passi, no? Però, a banda d'aquesta intervenció dels pares que estan més directament afectats, jo crec que l'escola, en tots els aspectes, i en aquest també, viu una contradicció entre les expectatives dels pares i la pròpia realitat dels pares. I quan dic dels pares, de tota la societat i, d'alguna manera, també dels mestres. Recordo, no sé si és purament de ficció, però en una pel·lícula en sabia sobre en Nixon, quan estava lluitant per la presidència amb el Kennedy, deia als nord-americans, quan veuen el Kennedy, volen aquella persona que voldrien ser. Quan em veuen a mi, veuen aquella persona que són. Doncs em sembla que a les famílies els passa una mica això. És a dir, en el seu fill voldrien veure allò que voldrien ser, allò que voldrien que la societat fos, però ells no són així. I la societat no és així i nosaltres no som així en general. I, per tant, hi ha aquesta dissonància, no? Quan parlem, bueno, exaltem els grans valors, però de la pau i tots ens sentim molt... com això, diem, la nostra societat valora molt la pau, però tot això...
Tots ens identifiquem amb això. Vaja.
Exacte, ens identifiquem, però en grans paraules. Jo per això, a vegades, i a vegades se m'enfaden quan ho dic, jo parlo que l'educació en valors a l'escola no funciona, i que ja hem d'oblidar-nos dels valors, perquè, sobretot en el terme de que els valors han acabat sent... bueno, una mena de desig o d'aspiració, però que no implica la persona, que queda allà i dius sí, allò és bo.
És per aplicar-los a la pròpia vida, els valors.
Exacte, però i si no... Però l'educació no acaba. És a dir, sempre queda com...
S'ha d'anar revisant...
L'admiració d'unes coses, però res més que aquesta admiració llunyana, no?
Tens raó, sí.
Bé, avui tenim una pregunta, com cada dia a radioestel.cat. És una pregunta també molt empírica. Heu viscut de prop alguna experiència d'assetjament escolar? Preguntem directament a vosaltres, amics oients, aquesta qüestió. Podeu votar sobre tres respostes. La primera, sí, jo mateix o un familiar directe. La segona, sí, però fora del meu entorn més proper. O una tercera, no, tot i que em preocupa igualment aquest problema. Podeu votar a radioestel.cat. Ja podem avançar, senyora Lourdes Montfort i senyor Carles Armengol, que la primera opció és la més votada, atenció. 58% dels oients que estan votant diuen que sí, que han viscut de prop alguna experiència d'assetjament escolar, fins i tot les mateixes persones que voten o un familiar directe. Per tant, aquest problema, això, sí, com que existeix des de sempre...
Sí, jo l'he... Perdó. Sí.
No, bueno, és gairebé anecdòtic, però vull dir, a partir de que se'n parla tant i que es fan estudis, jo fa temps vaig pensar amb la meva infància, amb les situacions escolars, que normalment no recordo massa, però vaig fer un cert esforç i jo identificaria alguna situació no, que jo no la vaig patir, però que és possible que jo participés en algun moment d'una situació d'un cert assetjament, potser de la gravetat en què... Però, bueno, això tampoc ho saps, perquè la gravetat en aquestes coses és molt subjectiva i tu no estaves a la pell, però que hi havia nanos que eren l'asa dels cops, això és evident, i gairebé em podria identificar algun condeixeble meu en què vaig veure aquesta situació. Això m'hi ha fet pensar, perquè, i evidentment, això segueix així, i és tot el que estem dient ara. No?
Jo he llegit el llibre La ràbia, de Lolita Bosch, i realment se't posa la pell de gallina de veure com els mateixos mestres i les mestres no se n'adonaven d'això que acabes de dir. És a dir, com tu no ho has viscut directament, et sembla que no és greu, no? Però com ella ho ha viscut, doncs des del món educatiu els hi devia semblar normal les coses, el que dèiem abans. Cosa d'infants, no fem cas... Bueno, ara tu aquí en aquest costat, tu en l'altre, us separeu i després ja us... però, clar...
I després les estratègies, fins i tot per justificar algunes accions, és a dir, era difícil marcar la línia entre víctima i botxí, en això, vaja, o entre agressor i agredit, que de vegades el paper del xivato i totes aquestes coses clàssiques...
Sí, no, no, no.
Que la persona canvia, és a dir, a vegades en uns moments ets... no?
Sí, sí.
Estàs en un costat, en un altre...
I pots estar en un altre, avui en un i demà en l'altre, exacte.
Sí.
Perdonin que el temps se'ns tira a sobre. Passant 5 minuts a 6:45, fem una breu pausa, anem a la notícia curiosa i també a la recta final.
Ràdio Estel.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui ja en la recta final amb el pedagog Carles Armengol i la professora de religió Lourdes Montfort. Donem pas a la Guadalupe, que té a punt la notícia curiosa d'avui, a partir de persones i entitats o fundacions que es dediquen a ajudar les víctimes del bullying, oi? Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui tractem d'un tema molt del dia, el bullying escolar. De fet, dijous passat va ser el Dia Internacional de l'Assetjament Escolar. Cada cop més les escoles posen mesures i més atenció a aquests casos que són causa de patiment per a molts nens i ja és una realitat freqüent. Persones molt properes a nosaltres poden ser centre d'un assetjament. Avui vull parlar del projecte que es diu Nosaltres, impulsat per la Fundació Montblanc i que ja fa un any que funciona. El projecte va néixer de la mà d'en Roger Grau, que treballa a l'equip de comunicació de la Fundació, i Maria Martín Medinilla. Va sorgir com a resposta a temes d'educació i d'interès de joves, utilitzant el mitjà audiovisual com a font d'atracció. Van realitzar dues websèries de contingut educatiu, una sobre bullying, entre d'altres temes d'interès, i l'altra dedicada al micromasclisme. A més, parla de les xarxes socials, la relació entre pares i fills, el racisme i l'amistat. El resultat, com m'ha pogut explicar la directora del comitè gestor de la Fundació, Maria Pilar Arregui Olgado, ha estat molt sorprenent. Hi ha hagut 450 usuaris inscrits a la plataforma que han demanat el material. El contingut és gratuït i s'hi ha treballat amb diferents centres educatius. Maria Pilar Regui ens explica com han treballat amb els col·legis.
Hi ha diverses escoles que han demanat els tallers de formació que a la mida que podem doncs, assistim a fer-los i assistim a dos actors, en principi un equip composat per dos actors i personal de la Fundació per dinamitzar-les i per recollir les preguntes dels alumnes que quan entrem en contacte amb l'audiovisual i amb l'audiovisual doncs es reflexen personalment i surten molts temes d'interès no? que els profes també doncs, poden aprofitar. Ho han fet servir, en principi ho estan fent servir centres educatius i escoles i després també esplais i gent que treballa amb joves. Biblioteques també ho han fet servir. Està publicat també com a eina educativa a l'ICSTEC i també ens avala doncs, el Consell Audiovisual de Catalunya.
Gràcies, Pilar. Bé, ja veiem que cada cop s'està afrontant més aquest tema que es troba en les prioritats de moltes fundacions i col·legis.
Gràcies, Guadalupe. Demanem disculpes que hi havia una mica de soroll de fons en la intervenció d'aquest testimoni, però vaja, ha quedat clar que l'administració, la societat, una mica dona la sensació que es mou, oi, per acabar amb aquest problema. No tot és negatiu. El que passa és que ho hem de fer més i millor, potser. Seria aquesta la conclusió? Ens queda molt
poc temps. Sí, però... la conclusió és aquesta, més formació. Perquè a vegades en el món educatiu les mestres i mestres correm quan ens ha passat un cas, no? Ai, un cas, ostres, què hem de fer? Però jo, ha de ser prevenció. Ens hem de formar, però ja... Però...
Detectar-lo abans, aquest cas que pot derivar en un problema greu.
Formar-nos nosaltres de com poder-ho evitar, com poder-ho detectar...
En els seus inicis o en l'embrió.